que té l'ull posat, però més enllà del rumor, ara per ara no hi ha res de res.
Molt bé, Dani, demà parlem, una abraçada.
Perfecte, una abraçada a tots.
Vinga, gràcies. Dani Gil, en directe des de París, amb aquesta última hora del Paris Saint-Germain i aquestes declaracions de Luis Enrique. Us han cridat l'atenció, no? És així, li agrada, no? Dominar una mica sí. La sala de premsa, eh? No tenim pressió, és pel Barça, no? El pla de partit no sabran de què farem.
El que sí pots dir sempre a Luis Enrique que sembla que està segur de si mateix i que sembla que et diu el que vol dir-te, però que ell no es preocupa, no s'altera, no està nerviós, tot i que sí que ha admès que jugar contra el Barça i a Barcelona és difícil per ell. A mi això, sent Luis Enrique qui és, que és un tio que relativitza tot i que a més és obvi que per situacions personals un partit de futbol a ell tampoc no li diu tampoc massa més que la seva professió, home, crec que al final és el Luis Enrique que tots coneixem i que a més jo crec que ja està còmode amb aquest personatge que ha fet. És la televisió del club, veurem demà davant la roda de premsa amb molts mitjans d'aquí. A veure per on surt.
Bueno, no m'imagino un altre toc aquest també irònic, no?
Bueno,
sarcàstic.
Sí, amb periodistes que coneix. Alguns li cauran millor que d'altres.
No hi seré jo, tranquil.
Home, si no hi ets tu, tenim números de que potser sigui més tranquil·la. Si és que et donaven el torn de paraula.
És una de les dues parts que més em preocupa, l'existència de Luis Enrique a la banqueta del Paris Saint-Germain, sens dubte. Estem parlant d'un gat d'ell i probablement de l'entrenador de la Champions que coneix més el Futbol Club Barcelona en aquest moment, inclús més que Guardiola, perquè Guardiola en realitat va desconnectar fa molt de temps del Barcelona, Luis Enrique fa menys temps, i Luis Enrique, a diferència també de Guardiola, ha declarat obertament el seu desig i el seu somni de tornar a Barcelona. Per tant, aquest és un gran enemic, el Xavi, és obvi, de que està a l'elit des de fa menys temps i és un gat vell. I també em preocupava, ara que parlàvem de la possible alineació del Paris Saint-Germain, la banqueta del Paris Saint-Germain, perquè a l'11 titular dels dos equips, Mbappé al marge, em sembla molt semblant, i amb Donnarumma, Hernández, Marquinhos, Beraldo i Nuno Mendes, que ell no l'ha mencionat i crec que Nuno Mendes pot ser una molt bona alternativa per l'esquerra. Jair Emery, Vitinha i Fabián Ruiz, Dembélé, Lee i Mbappé, com deia, és que et queda la banqueta Mukiele, Danilo, Ugarte, Asensio, Gonzalo Ramos, Muani, Barcola, és que fa por...
No, té molt gol, sí, Gonzalo Ramos, clar, Muani, Asensio...
Fa por la banqueta. En aquest sentit, els possibles canvis del Barça no reforcen necessàriament l'equip en un moment de dificultat i en canvi el Paris Saint-Germain a la banqueta té moltíssima pólvora i també molta qualitat defensiva.
No està clar que per plantilla i recursos és superior per mi ara mateix i és favorit, no? Però sobre Luis Enrique, jo no el veig còmode en aquesta eliminatòria. Jo crec que ell no...
Sentimentalment o futbolísticament, què vols dir?
En general, és a dir, ell hagués preferit... Luis Enrique és una persona que necessita un enemic potent davant. O sigui, ell, per exemple, jo crec que veuríem la millor versió de Luis Enrique davant del micròfon, sens dubte, si s'hagués d'enfrontar al Madrid, per exemple. I ell es troba en una situació en què no li agrada haver-se enfrontat al Barça, estic convençut que des d'un punt de vista sentimental li sap greu en el cas que es produeixi eliminar-lo, segur, estic convençut, perquè Luis Enrique serà el que sigui, però és inqüestionable que estima molt el Barça.
Sí, ho ha dit ell també, sí.
Sí. Si el seu desig és tornar, vull dir, no té per què eliminar cap opció de poder tornar al fet de que elimini el Barça o no, però evidentment és una eliminatòria que juga de manera intensa, que poden passar coses, que estàs en el terreny, a l'eix d'haver de defensar el teu club, que és el Paris Saint-Germain en un moment determinat, i que s'enfronta al Barça. Has de vigilar.
Un moment, una cosa, és que li va fotre un 6-1 al PSG
millor m'ho poses, no? Clar. Aleshores ha de medir molt les paraules. Jo noto que està medint molt les paraules. És a dir, no, per exemple, has tingut el Dani Gil. El Dani Gil l'altre dia li pregunta pels crits de puta Barça.
Sí.
Era molt senzill matar-ho eliminant qualsevol acció, qualsevol càntic violent que es produeixi en qualsevol camp de futbol.
I
ell es posa a riure.
Clar.
Per què? Perquè primer sap que la pregunta és un marron, perquè estem parlant del Barça amb el que no vol quedar malament, però tampoc vol quedar malament amb la seva afició del club que el paga en aquests moments, guanya temps, rient guanya temps per contestar una pregunta que al final no té molt a veure exactament amb el que li hem preguntat. És a dir, no el veig còmode, no el veig còmode. Això no té res a veure amb els plantejaments tàctics o futbolístics que hagi de fer per intentar guanyar el seu rival, no? Però no el veig en estat pur precisament per això, perquè es troba entre dues aigües. Ha de defensar l'escut actual del seu club, que és el PSG, i l'escut que ell segurament estima, que és el del Barça. Aleshores, bueno, no sé si això tindrà alguna influència en el desenvolupament de la competició, perquè també estic d'acord amb una cosa, Luis Enrique, al final decanten els partits de Champions, els decanten els futbolistes i les actuacions individuals i col·lectives que es produeixen damunt del terreny de joc.
Però a diferència del David, jo veig un tio que és molt, molt, molt professional. No crec que li afecti tant les parts emocionals que comenta el David. Al final, Luis Enrique està lluitant, aspirant i deixant, vamos, deixant la pell per ser un dels entrenadors referents en el món i no diguem Europa. I això passa pel present, el futur i el prestigi de guanyar el Barcelona. Respecte a Barcelona-Madrid, sens dubte veig molt més còmode per Luis Enrique enfrontar-se en el Barça, on pot trobar molt més fàcilment les flaqueses i més a Europa i els dubtes de l'equip blaugrana, perquè els ha demostrat al llarg de la temporada, i molt més complicat en el Madrid, que es transforma a la Champions i que no saps ben bé com jugar-ho. Això ho reconeixia fa dos dies a Guardiola, que el propi Guardiola deia, per guanyar la Champions una cosa és de té molt clara, has d'eliminar el Real Madrid. Com si fos realment una pedra a la sabata. El Barça no sé si és la pedra a la sabata en aquest moment. És veritat que sembla que ha recuperat part de la seva filosofia, part de la seva essència i per tant part de la seva personalitat, però també estic convençut que el Luis Enrique li resultarà, si ho busca, una mica més senzill i trobar aquestes flaqueses en el futbol club personal que en el Madrid.
Ara anirem a la part esportiva. De la gent, Enrique, vols dir de la figura, vols dir alguna cosa?
No, això, que per mi sí que és veritat que ell té un punt de que segur que no li agrada estar a la tessitura d'eliminar el Barça, o sigui, eliminat pel Barça, òbviament, perquè ara, no ens enganyem, jo crec que ell veu que està en un club i un equip que està més fort que el Barça, en quant a economia, en quant a plantilla, però que al final ell és culer, ell té aquell punt, ell és del Barça.
Són uns romàntics, avui, perquè de veritat però us penseu que ell és culer?
Sí,
i que li sabrà greu?
Jo sí que crec que
estem parlant d'un professional com la Cuba,
evidentment
que és culer, però en aquest moment defensa
òbviament, però
els colors del Paris Saint-Germain de que li sàpiga greu guanyar.
No,
estem dient que ens està salmant Luis Enrique davant del micròfon,
però ni un dubte respecte a l'eliminatòria.
Però és veritat que ell és una persona que el tema de la comunicació li està de més i el tema de la premsa li està de més, i ell voldria liquidar-ho ràpid. I ell és obvi que, jugant contra el Barça, té dues rodes de premsa en què ha de mesurar bé les paraules, ha de modular bé el missatge...
Això sí.
Clar, i això que no li agrada...
Però no en el terreny de joc, Fernando.
No, però
serà un depredador en el terreny de joc i sap perfectament com fer-nos mal.
Però vull dir que ell, que jo crec que tot això li molesta... Haver de dedicar més temps del que ja li poc li agrada dedicar-li a preparar tot això, vulguis que no, és una distorsió dintre del Luis Enrique entrenador, que això s'ho ventila ràpid. Amb el tema del Barça, suposo que ha d'emetre algun missatge doncs una miqueta més elaborat, amb veure que no trepitja aquest callo, o de tampoc semblar massa carinyós, perquè al final els del PSG odien el Barça. I ho comentava el Dani Gil, no només de l'època d'Albert Ratti, que al Mundo Deportivo vam tenir un protagonisme...
Torelló a Eivissa...
A Eivissa, amb la portada, la Cumbre por Verratti, que va sentar allò com una patada als nassos al PSG i al Khelaifi. No oblidem que el Barça abans havia tocat a Thiago Silva i a Marquinhos. I va fracassar en l'intent de fitxar-los.
Només va venir diner.
Un moment.
Això
no supera que et fotessin Neymar pagant el clausulazo de 220
milions. No, però ja venien calents amb el tema de dir, escolta, tu m'estàs tocant el Moraviu, intentant picar-me jugadors, doncs jo ara, que sé que aquí tens un punt dèbil, que és una clàusula de rescissió...
I és un jugador que vol venir...
Més que un jugador que vol venir, un pare del jugador que tenia el símbol del dòlar dibuixat al sud.
Ja, però...
És el Ney Pai.
El convencen per anar allà i ser més gran que Messi i guanyar pilotes d'or, i ell diu que sí.
Evidentment, però també amb un component econòmic molt bèstia.
Sí, increïble.
Era una tentació lògica en aquell moment per Neymar, perquè Messi està en el millor moment de la seva carrera, Neymar també, i en la coincidència en l'equip, evidentment qui sortia perdent era Neymar, i la possibilitat d'un equip, la construcció per fi d'un Paris Saint-Germain guanyador, etc, jo crec que era normal que ell sentís temptat.
Mira que li va menjar molt el coco, Lluís, perquè ell amb Messi
això,
tenia...
Això i molts diners, i el pare de Neymar ja sabeu que el tema dels diners li
agrada. Però es va equivocar.
Sí.
Es va equivocar perquè jo crec que era tot el contrari. Jo crec que al final Neymar era millor jugador al costat de Messi, és a dir, tenia més opcions de guanyar alguna pilota del costat de Messi, que estava ja començant el cas de la seva carrera, que no lluny de Messi.
I de fet, el curiós és que es va adonar molt ràpidament, no sé, al cap de tres temporades, no, al cap de pocs mesos, ell ja estava veient que s'havia equivocat en la seva decisió. Per això no creu que la tentació era una tentació.
Les torres de l'estiu tornarà, vam estar dos o tres estius que s'hi tornarà.
La famosa fotografia després del 6-1, que jo crec que Messi no fa un gran partit aquell dia, i el que tira del carro clarament és Neymar, que és el millor amb diferència, però la foto al final acaba sent la de Messi amb el puny aixecat.
La foto és maquíssima.
La foto és maquíssima, és icònica. Jo crec que sabem tots, que el seu entorn, quan veu allò, li menja el coco per dir-li, tio, veus? No pots quedar aquí, ho veus?
Encara que tu siguis el millor,
més que tu siguis el millor, sempre la fotografia serà de Leo Messi, però en el fons està al costat de Messi, que tenia molt bona química entre els dos, doncs com a futbolista el feia millor.
I amb el Messi,
en
el moment que el Messi hagués volgut fer-lo encara més gran, li hagués donat moltes pilotes bones, perquè ell marqués la diferència.
Tornem al present, perdona. Què n'espereu de... Perquè el gran dubte per mi del Barça és, més enllà de si De Jong pot ser titular o no, perquè Pedri, encara que entri a la convocatòria, crec que és difícil que pugui ser titular, més enllà d'això, el gran dubte és com es frena Mbappé.
Totalment.
I si jugues amb Rafinha o amb un quart migcampista dalt, no? I ara mateix això són les dues coses que han de resoldre.
Per mi, el gran dubte del Barça, a part de... el tema Mbappé, jo crec que, evidentment, li has de fer un marcatge d'ajudes. Potser ha d'estar un tio més a sobre, òbviament. I jo apostaria per Araujo, per una qüestió de que és un gran marcador, perquè crec que està més habituat a aquests duels psicològicament, que també et desgasten molt, perquè un tio que et posi a prova i que intenti deixar-te en evidència davant d'Europa i del món sencer, és dur de pair-ho i has d'estar fort mentalment. Però has de tenir algú per quan et superi, perquè et pots superar, doncs que vagi a tallar i a treure aquella pilota que tu t'has superat. I que vaig veure una estona del partit del... crec que va ser contra el Rennes, que van jugar, no?, de Copa.
Sí, i les semis de Copa, sí, que passen a la final.
Dos accions en què el Rennes es va despistar i es va quedar 1-1, doncs en una va provocar un penal i en una altra va fer el gol. Llavors jo crec que en això sí que ha d'haver una vigilància extrema i el Barça sent molt conscient. Quan es queda despenjat, tu està no només amb un, sinó amb dos. És trist, però és la vida. Si atures Mbappé, tens molt guanyat. I després el meu dubte és si amb 9 dies o 10 de descans del Barça i en canvi el PSG en partits que ha jugat 3 mentre tu has jugat un,
però el de dissabte no compta,
rotant
el de dissabte no compta
fins a l'extenuació,
però dic, i vas
9 jugadors titulars,
i vas a apretar a dalt o esperes més cap enrere, perquè si tu vas molt cap amunt deixes espais darrere i amb Dembélé, no oblidem, i Mbappé a l'espai et poden rebentar.
Ha d'haver-hi fases del partit per tot, no?
Sí, però la teva sortida ha de ser una. La teva sortida ha de ser anar a apretar dalt o anar a un bloc mig, no et dic bloc baix, però de defensa, d'estar tu més replegadet.
Has d'estar molt concentrat per tirar la línia defensiva al mig del camp, perquè aquesta gent amb un sprint et guanya.
Perquè et podria portar a l'analitzar que ells estan potser més cansats que tu al dia, escolta.
Però a l'inici del partit no. Potser estaran més cansats a mesura que avança el partit.
Però sí que és veritat que ells han tingut... Després li tocarà al Barça. Després serà el Barça el que no descansarà i al PSG li han aplaçat un partit. El Barça haurà d'anar a Cádiz. Però ara la situació aquesta, el lapso aquest de temps, sí que li dona al Barça aquest factor d'estar més descansat.
I ara el què? Rafinha o un migcampista?
Jo crec que Rafinha, en el sentit de que està responent. Està responent, pot anar bé a l'espai...
és
sacrificat en defensa.
Ells tenen el forat al lateral dret sense Hakimi.
Sí, sí. És sacrificat aquí. El que passa que és veritat que
ell és ell...
Raquimi no l'atacaràs amb Rafinha.
I és el que dirà Bernabéu, que és que és veritat que amb la pilota als peus, en la fase d'elaboració, que no sigui la de picar l'espai,
si el poses per les ruptures,
és clar, és aporta menys. Aporta menys. Jo ja sabeu que a mi m'encanta Fermín. A mi m'agrada molt, el que passa no sé si és un partit molt, molt bèstia fora de casa, però a mi
sí,
és un jugador que m'agrada molt.
Hem de tenir en compte una cosa.
És a dir... Ja parlarem de De Jong, de Pedri, de Christensen, sí. Potser menys.
Per mi Mbappé seria un suïcidi plantejar una defensa a l'home, tot el camp, no només amb Mbappé, sinó en general davant de tot el PSG. Jo crec que les marques individuals, quan jugues davant de jugadors de tant de talent, en l'1 contra 1 són, és molt arriscat, perquè
ja partit que el Barça ho fa i li fan, ja partit que el Barça ho fa i li fan,
sí,
també.
Però superes un duel i allà tens molt guanyat, no? I estem parlant de jugadors que en l'1 contra 1 són molt perillosos. Jo optaria per les ajudes, o sigui, per defenses raonades amb ajudes, i sobretot per mi avui ho parlàvem amb l'Àlex del Mas i ell em deia, i estic d'acord, que per defensar Mbappé el segon home, és a dir, la primera ajuda que hi hagi és molt més important que la primera, perquè és un jugador que a camp obert, per exemple, en l'1 contra 1 és que et deixa tirat. Ara mateix no hi ha ningú que pugui aguantar-lo un sprint de 10-15 metres, té una sortida espectacular, és un cavall. Aleshores, ni tan sols Araujo, que jo crec que no està en el seu millor moment des del punt de vista físic, crec que el pugui aguantar des d'un punt de vista individual. Jo optaria per una defensa d'ajudes on Araujo, per exemple, fos el primer home que l'espera.
Al lateral dret?
Sí, al lateral... No, fos el primer home que... O sigui, fos la primera ajuda. Per tant, jo no tocaria. Jo deixaria igual a Koundé.
Koundé, Araujo,
sí, sí.
Cobercí.
I Araujo basculant en diagonal per
també haurem de veure la posició de Mbappé al camp, eh?
Sí, ja, no, això s'ha de veure, perquè, per exemple, a Donosti contra la Real va canviar molt, es va posar per dins, jo crec que prepararà alguna cosa així també.
Ho ha dit, no? Sí. Xavi no sabrà on jugaran.
Sobretot important, ser intel·ligent i vincular-lo sempre cap enfora, perquè resolgui amb la seva cama dolenta, que és l'esquerra.
També resol, que facis el que facis, sí. Vull dir, a Piqué li va fotre un
18, un 18%, sí, però has de treure avantatges d'això, té un 18% de resolució amb l'esquerra només, Mbappé, no té res a veure amb la dreta. I després, acabo, i escoltem el Lluís, pel que fa al tema Rafinha.
A dalt, sí.
Sí, aviam, jo no descarto que fas un 3-4-3, perquè clar, has de vigilar també com defensa Dembélé. Dembélé no pots defensar en Cancelo.
3-4-3 al Barça, vols dir?
Sí, a Dembélé no pots defensar en Cancelo.
Però, perdona, els tres de darrere, què? Íñigo, Cubarsí i Araujo?
No, Íñigo.
Ah, Koundé, Araujo i Cubarsí.
Cubarsí, amb
Cancelo una mica més endavant.
De l'interior de la zona, per frenar Mbappé, per apretar. Juntarem al central d'aquella zona, que seria Cubarsí.
Vale.
Si et ve Mbappé per la dreta, que també Mbappé s'està movent molt per dins.
I Cancelo d'extrem, llavors, ho posaries?
Que jo prefereixo... Eh?
Cancelo seria d'extrem, el 3-4-3.
Cancelo d'extrem més tirava, és que Cancelo no pots confiar. Bueno, també que ajudi defensivament, però és que Cancelo en l'1 contra 1 defensivament és un drama moltes vegades. Jo prefereixo que Dembélé jugui per dins, perquè per dins li està donant coses al PSG, però és un jugador que per dins s'equivoca molt sovint, moltes vegades, i per pèrdues que et poden generar transicions. I després, sobre el tema Rafinha, si jugues per les ruptures, per si tu surts, és a dir, perquè al final has de valorar que has de tenir profunditat. Per tenir profunditat has de tenir una gran sortida de pilota si ells t'apreten a dalt, perquè és a dir, aquí Cubarsí jo crec que serà un jugador de clau, perquè si ell és capaç de filtrar i superar dues línies de pressió amb aquelles fuetades que fot i troba els interiors, automàticament se t'obre el cel, se t'obre el camp i se t'obre la possibilitat de que Rafinha, amb la seva intensitat, genera situacions de profunditat més enllà de Lamine, que pugui rebre el peu i desequilibrar, etc. No? Jo crec que farà això, no sé si serà la solució, però jo crec que jugarà amb Rafinha i Gundogan a prop de l'àrea i amb Frenkie de Jong, que serà titular, crec que serà titular al costat de Christensen, que també tornarà.
Jo no sé què farà Xavi, però sí sé el que faria jo, i és atrevir-se. Si volem passar aquesta eliminatòria, hem d'aconseguir un bon resultat a París, no anar a aguantar el Paris Saint-Germain, perquè aleshores ens passaran per sobre. Tenim un referent molt recent i molt brillant, que és veritat que vam trobar un Atlético de Madrid enfonsat després de l'eliminatòria contra l'Inter, però que va donar-nos moltes claus. En aquest sentit, sóc més partidari com el David, que Koundé jugui de lateral, no Araujo. Araujo és un superb central i un superb central corrector, i en canvi no és un superb lateral dret, i menys amb un jugador com Mbappé. Vivim masses vegades del record del primer duel entre Araujo i Vinícius on Vinícius realment ho va passar molt magre. Però el segon, el tercer i el quart duel, Vinícius li va guanyar la partida a Araujo. Jo Araujo part en el 17 després de Koundé, perquè a més no hem d'oblidar una cosa, el defensa, amb diferència que millor coneix Mbappé, és Koundé. Koundé ha jugat dos mundials amb Mbappé, ha jugat dos europeus amb Mbappé i es troben cada mes amb els partits de selecció. I és qui millor sap com es mou, quan es mou i on es mou. En aquest sentit, és veritat que seria un error i quasi un suïcidi posar una persona a sobre d'ell, però sí que seria important que un Fermín, que en aquest moment està exultant, li dificultés aquesta arrencada i, per tant, que ell no estigués còmode per rebre i arrencar. I tenir una persona a sobre en el moment d'aquesta recepció, després trobar-se amb Koundé, les ajudes que hi ha el David i Araujo després. Això per una banda. Per una altra banda, Rafinha, atrevir-nos. Si ens atrevim, hem reservat i hem reservat bé a Lamine Yamal i crec que és un partit com perquè Lamine Yamal demostri que realment pot fer molt per aquest equip i atrevir-nos, i atrevir-nos és jugar amb 4-3-3, és bueno, amb el sistema aquell que en atac jugues amb 4 migcampistes i en defensa el baixa Cancelo, però aquest sistema mixta que també va utilitzar contra l'Atlètic de Madrid i que li ha donat molt bon resultat, però obertament no sé si amb Rafinha o Lamine Yamal, jo apostaria per Lamine Yamal i amb Joao Félix per l'esquerra.
Però jo parlava dels dos, eh? O sigui, jo parlava de Rafinha per dins amb Lamine Yamal a la dreta, però jo crec que Joao Félix no jugarà, no serà titular. Jugarà amb Lamine i Lewandowski. I, això, i aquest quadrat al mig del camp.
Bueno, i el meu dubte és Rafinha o Joao Félix, i en aquest sentit, per Joao Félix és posició natural, per l'esquerra, per Rafinha no, per aquest motiu només, i perquè Joao Félix en els grans duels, en els grans partits, està realment donant el to, jo confiaria en ell. Escolta, estem en Champions, volem arribar a semifinals, ens hem d'atrevir per totes, no hem d'anar amb un excés de prudència, perquè aquesta prudència pot fer que si ens fiquen un gol en el primer quart d'hora, ho passem realment malgrat tot el partit.
A mi em generen dubtes els lesionats, els que venen de lesió, sincerament.
Christensen i De Jong.
I De Jong i Pedri, ja dono per fet que no serà titular, perquè...
Jo crec que no jugarà ni un minut.
Clar, jo és que crec que són partits que has d'estar físicament bé, i has d'estar rodat, i has d'estar intens. I vulguis que no, sobretot De Jong...
Com Militao,
des
igual.
Des del dia de l'Atlètic... És veritat que Militao porta molts mesos,
Porta més temps, però és igual, però
no
també porta...
Però fa
quatre setmanes que no competeix.
Però estem parlant d'un mes sense competir. Pots comparar amb un jugador que ve d'uns creuats...
I que l'última vegada que va competir, quan jutàvem... No s'atrevia a passar la pilota amb la dreta? Parlem del mateix jugador?
Contra
el Paris Saint-Germain?
No, jo parlo... No, perquè és que Pedri no jugarà.
O sigui, no, jo si parlo més aviat de...
Crec que no serà titular.
Jo parlo més aviat de De Jong.
Parlem de De Jong.
És que és un jugador que sí que és veritat que té potència, té físic, té arrencada, té bueno, trenca línies...
Quan està perfecte.
Però és veritat que ara ve d'un temps d'inactivitat, no té ritme de competició. No l'haurà perdut del tot, perquè és un mes, tampoc és allò...
Sí, molts
mesos, però vulguis que no... Si et trobes amb un PSG de Luis Enrique, si alguna cosa tindrà el PSG, serà condició física. I jo arribo a un moment que ja el jugador que vingui d'una lesió, encara que sigui d'un mes, m'ha de donar molt perquè jo no posi un jugador que estigui sa, enxufat i en ritme de competició.
Sergi Roberto, per exemple, que ja l'hem descartat amb aquest 11.
Per exemple.
Sergi Roberto i Fermín, dos migcampistes que tenen altíssima presència en bària i que tenen tots dos molt de gol, molt més que Frenkie de Jong, per suposat. I que en aquest partit, com dèiem al principi, si tenim quatre ocasions, hem de ficar una, com sigui. Per tant, que no es descarti cap dels jugadors que tenen gol, perquè aquí tenim un problema.
Però jo estic d'acord amb tu, és a dir, en condicions normals, De Jong titular. Sí. Ara, venint d'on venim, no sé, em genera el dubte de per què no Christensen, Sergi Roberto...
El millor que sap com està Frenkie de Jong és l'entrenador que l'està veient entrar aquests últims dies. Tu no veiessis el jugador amb bones sensacions ni et planteges que sigui titular. Punt número 1. Punt número 2. Estem parlant, cada jugador té la seva tipologia. És a dir, si, per exemple, Mbappé jugués al Barça i vingués d'un mes sense jugar, penses, ostres, un jugador explosiu que em pot donar moltes coses en el tram final amb el rival desgastat, doncs igual em serveix de revulsiu. Però Frenkie de Jong no és un jugador, és a dir, tu poses a Frenkie de Jong els últims 20 minuts i el normal és que no et canviï un partit.
No, i que no és muscular la lesió. Va haver-hi una mica de lligament al turmell, però és turmell, vull dir.
Si Xavi creu que és insubstituïble ara mateix el seu esquema, Frenkie de Jong, si està bé, és perquè creu que li pot donar primer experiència, li pot donar control. És molt important el control, perquè com deia Fernando abans, hi ha una situació que se n'ha parlat poc, que és la posició top d'Mbappé quan es despenja, quan el Paris Saint-Germain defensa.
És que...
I aquí dues coses. Primer, no, les vigilàncies és claus, i després tenir jugadors que t'agafin la pilota i no la perdin, o no la perdin amb certa continuïtat, és a dir, que tingui jugadors que conservin la pilota, perquè si no...
Un favor, quan llencis tu un corner...
Parteixen ràpidament amb Mbappé, perquè Mbappé que ha mover et massacra, no? Aleshores, clar, jo crec que el plantejament de Xavi és aquest. Primer, necessites jugadors, escolta'm, que ja jugues amb jugadors molt joves, necessites jugadors amb experiència, que hagin jugat molts partits en aquesta competició d'aquesta magnitud i que sàpiguen en tot moment el que s'ha de fer. Jo crec que Frenkie de Jong, estem parlant d'un jugador de 26 anys, molt dotat i que és fiable des d'aquest punt de vista, independentment que agradi més o menys. I després t'has de guardar alguna cosa per la segona part. És a dir, si un jugador et pot donar més energia, et pot donar més agressivitat en la pressió i et pot donar coses en el tram final de camp, dels que tens ara mateix és Fermín. Llavors, si sí, Fermín sí, el cremes d'entrada, em voleu dir quina banqueta tenim per canviar coses a partir del minut 20 de la segona part?
No és cremar,
és que no tens res.
Però no és cremar, és posar els primers. És que fas
sí, però és que els partits duren 90 minuts. Igual necessites els últims 20 minuts alguna cosa per canviar, perquè estàs perdent.
Però
què poses?
Fas dogma d'incertesa. Es diu, punt número 1, si Xavi no el veu al 100%, no l'alinearà de titular. Quantes vegades un entrenador no alinea un jugador sense veure'l al 100% perquè creu que li dona aquella presència en el camp? No hi ha uns mínims. El jugador pot
posar més al Cid Campador allà.
El jugador pot estar per jugar, però fa un mes que no juga i en la seva posició està jugant un Fermín que si està deixant la pell,
que
talla, que fa cobertures, que es combina perfectament, que té arribada, que té gol.
Però jo l'únic que dic, Lluís, que jo no sé com està Frenkie de Jong, perquè jo no l'he vist entrenar, però tu tampoc. És a dir, el nostre criteri no val en aquest cas, perquè no el veiem entrenar.
Jo l'únic que dic és...
Sí, clar que pots opinar, jo també, i el Fernando també, tots podem opinar. El que dic és que l'entrenador no es tirarà pedres sobre la seva pròpia taulada. És a dir, si posa Frenkie de Jong és perquè ha vist uns mínims en el rendiment en els entrenaments previs. Si no, no el posarà.
L'entrenador pot pensar que per presència Frenkie de Jong aporta, i altres, com jo, penso que per presència no n'hi ha prou, que contra el Paris Saint-Germain necessites sacrifici, necessites generositat i necessites entrega al 100% d'un jugador que no t'ho pot oferir perquè fa un mes que no està competint.
Ja veig que el fàcil serà que si el PSG guanya el Barça amb Frenkie de Jong de titular, es dirà que ha perdut perquè juga amb Frenkie de Jong. Escolta'm, el PSG pot guanyar amb Fermín...
No, estàs fent caricatura una altra vegada.
Amb Fermín i amb qui sigui al camp pot guanyar.
Per això, David, això primer haurem de veure el partit. Però el que dic és que jo, ja et dic, insisteixo, si és que és obvi que quan està sa, l'ha posat sempre el Xavi, el Frenkie. Això és obvi, ja ho sabem tots.
Però si tu el veiessis per jugar, que el posaries? El posaries?
Sí.
Tu de revulsiu no et pot donar res, Frenkie.
Segur, però jo...
L'has de posar a l'inici.
És obvi que el Xavi...
Qui pot donar coses de revulsiu a la segona part, Fernando, és Fermín.
Però
et canvia la marxa,
que és un jugador agressiu, el que diem és que
té arribada...
És que potser Fermín és titular i Rafinha te'l guardes.
Pot ser, eh?
I juga Sergi Roberto...
O potser el revulsiu és Frenkie,
i ara Gundogan i Fermín...
O potser el revulsiu és...
Em semblaria perfecte jugar amb Gundogan i Fermín a prop de l'àrea.
Fernando, o potser el revulsiu és Frenkie de Jong i que jugui aquests 25 minuts de qualitat.
No, pot ser Fermín...
Si tens un bon resultat, per què no?
Lluís, Frenkie no pot ser revulsiu.
No, tens...
Home, pot ser... Et pot servir... Si vas guanyant 0-1, et pot servir els últims minuts per guardar la pilota.
Home, per això...
Però és que no saps, faltant 20 minuts, com aniràs. Necessites algú que
aniria pel partit de sortida. Si vas a pel partit, pots marcar aquest gol i per tant pots tenir la pilota després.
No tornis boig, és a dir, que jo t'hagi de dir això, té nassos en el sentit que jo sempre defenso que el Barça ha d'anar cap endavant, ha de tenir una mirada ofensiva, de voler tenir la pilota, ser protagonista, jugar en contrari, això sempre ho defenso, Lluís, però no ens tornem bojos. Jugues contra un equip que té molts recursos, que et pot fer mal ofensivament, i és una eliminatòria de 180 minuts com a mínim. Hi ha dos partits, tens una tornada a Montjuïc. És a dir, què va fer Guardiola l'any passat? Què va fer aprenent del que li havia passat una temporada abans? Va anar al Bernabéu al primer partit? I jo no diré que va especular, perquè és molt difícil dir que Guardiola especula amb els seus
prudència amics, tota.
Va anar i guardar la roba. Va jugar, és a dir,
prudència,
va arribar molt a
tota,
va tenir molt de control perquè va dir, ostres, prefereixo fotre un recital de passes.
Clar.
I no arriscar molt per no perdre, perquè aquests em mataran a la contra en la transició, i anar viu a l'Etihad, com així va ser, que van empatat a un, que no tornar a perdre una eliminatòria al Bernabéu.
Però,
ja està. És a dir, fins i tot Guardiola se n'ha adonat que la Champions, això tu llestima.
Prudència tota, però atreveix-te a anar pel partit. Recordeu la semifinal de la Supercopa contra el Real Madrid, que no van sortir creient d'anar pel partit.
Jo crec que anirà
que podem anar pel partit.
Li has de fer mal al rival.
Mira, jo més que tàcticament, la meva prevenció és física. O sigui, Jo ja et dic, o sigui, crec que...
Són avions.
Hem vist l'entrevista a Lunzué, i a Lunzué té el seu fill allà. És íntim de Luis Enrique.
Ha dit que ell és
l'altre. Vuelen, sí.
Ah, mira, ja, ja són avions. Pues mira,
clar,
sí. Tu ha dit, vuelen.
Clar, ell t'ha donat la pista de dir, escolta, estaran millor o pitjor, però els tios van a saco. Llavors, jo el que necessito, que els del Barça, i si hi ha un tio que està al 85%, no em serveix. No em serveix des del minut 1. Quan ells ja no estiguin al 100%, sinó que estiguin al 80%, i aquest nostre estigui al 85%, doncs que surti. Però vull que els que surtin d'inici del Barça... a disputar eliminatòries del minut
1
estiguin absolutament fit i preparats.
Amb això estem tots d'acord.
Vale, per això dic, ara...
És evident que Xavi, si posa De Jong, arrisca.
Correcte. No, 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 també et dic una cosa. Ara, si Xavi... Clar, ara també et dic que jo interpreto que Xavi, si veu molt les orelles al llop i veu que aquell home no està a tope, no serà tan iluso de posar-lo per haver de fer un canvi als 20 minuts.
Però, Fernando, si no vinguéssim de partits on Fermín ha complert amb escreix amb el que se li ha demanat, us podria donar la raó. Però és que Fermín està jugant de fabula.
No, però si jo t'estic dient que jo el Frenkie no el posaria d'inici. Jo no el posaria, però per què? Perquè tinc aquest dubte físic i no vull dubtes físics. I et dic una cosa...
Si el tema físic em preocupa, mira, perquè estem parlant d'un entrenador que és un obsès del tema físic. Però, un tio que ha fatit tant de certs.
Lluís, pots fer compatible amb un 11 perfectament Fermín amb Frenkie de Jong. Perfectament.
Sí, però mira, hi ha una cosa que hem parlat.
No pots fer-ho.
Hem parlat de revulsius. El Barça, la sort és que en té revulsius, perquè té el Joao Félix i ha recuperat el Ferran.
Sí.
I ja sigui
seria
Fermín,
complicat que posés els dos, David. Home, seria complicat.
Us pregunto una cosa.
És una combinació complicada
a París. Creieu que el Barça... Estem parlant del partit d'anada de quarts de final, de Champions, contra un rival que ofensivament té prous arguments com per fer-te mal. Creieu que el Barça necessitarà molt de control demà passat al Parc dels Prínceps?
Sí,
o no?
Sí.
D'acord. Qui et dona més control? Fermín o Frenkie de Jong?
Frenkie.
A priori.
Frenkie.
Ara, que surt Frenkie de Jong i al minut 10 veig que no està al nivell que ha d'estar. Jo seré el primer a dir-t'ho.
A veure,
Xavi Hernández
no
s'ha equivocat perquè no podria haver posat de titular a Frenkie de Jong estant en aquestes condicions.
Com no m'he d'estimar el David Bernabéu en les trampes que fa? Jo us faig una pregunta. Creieu que el Barça ha de tenir molt sacrifici en el Parc dels Prínceps?
Sí, també.
Oi que sí? Bueno, doncs aleshores el sacrifici, qui te'l donarà més? Frenkie de Jong o Fermín López? Fermín López. Sí. Per tant, no fem trampa.
Parlant de sacrifici, no, quan estàs demanant que l'equip vagi a dalt a buscar el rival.
En funció del valor que posis sobre el terreny de joc, et sortirà un nom o l'altre. I jo prefereixo posar el nom que en aquest moment està complint, està rendint i està brillant, que no una incògnita.
Però estàs dient que el Barça necessitarà molt de sacrifici. Per tant, intueixes que durant molts minuts anirem darrere la pilota perquè la tindran ells, no? Perquè el sacrifici que vol dir córrer darrere la pilota.
Sí.
No, val,
és patir.
Per tant,
és patir.
Per tant, i alhora m'estàs dient que el Barça ha d'anar a dalt a buscar-los i ha d'anar a intentar guanyar el partit. Doncs,
a si intentar no tenir aquesta pilota.
Jo, ja et dic jo, que si corres molt darrere la pilota i no tens la bola, no guanyaràs, Lluís Carrasco.
Bé,
no guanyaràs.
Molt bé, David.
A veure, ja que us he fet mullar amb l'eliminatòria del dimarts, ara amb la de dimecres. Quina semifinal creieu que sortirà dels duels de dimecres? Barça-PSG o PSG-Barça i Atlètic de Madrid-Borussia Dortmund?
Barça-Dortmund.
T'agradaria de Barça-Dortmund?
No, crec que sortirà Barça-Dortmund.
A mi m'agradaria aquesta també, sí.
Jo també crec que el Borussia Dortmund té opcions d'eliminar l'Atlètic de Madrid i aleshores la sensació de poder estar a dos partits d'una final seria tremenda. Tot i que... bueno, la tornada és a Montjuïc, no, també?
Sí. El Barça té concert en els hotels. Tu també veus un... o t'agradaria o creus que hi haurà un Barça?
No, però no ha dit... El David no ha dit si el Barça o el Paris Saint-Germain
no,
en aquestes semifinals.
Jo... ostres...
amb el cap o amb el cos.
Se t'ha oblidat una coseta.
Que és dir, una petita cosa, que si el Barça passarà o no.
Exacte.
Un detall menor.
Amb el cap o amb el cor, tu mateix?
Amb el cor és evident.
Saps per què dubta? Perquè aposta per Frenkie de Jong. Per això jo no dubto. Per això jo no dubto.
Amb el cap, per més que vulgui, em costa, però va, Barça dorm.
Vinga.
I ara tu?
Jo voldria un Barça Atlético de Madrid. Sí, perquè el Barça...
I qui creus que hi haurà, Fernando?
Un Barça Dortmund.
És la paraula.
No, però et dic una cosa.
Amics oients, perquè no veieu les seves cares.
No, et diré ara...
Que en dolor diuen Barça quan no hi creuen.
Per mi el Barça no és favorit en aquesta eliminatòria.
No, per mi tampoc.
Però el que té...
Hi ha algú que el consideri favorit aquí, Lluís, tu tampoc.
No, però el que té bo el Barça és que psicològicament tu no t'haguessis pensat que estaries on estàs.
T'ha d'ajudar, això.
I et veies fa dos mesos que eres un cadàver esportiu, que qualsevol et podia rebregar. I ara estàs aquí i la gent va dient, ostres, doncs aquest xaval Covarsino dolent, aquest la minya mal...
Però com el Madrid també li ha tot un 40% al Barça, però jo crec que el Barça té la seva chance.
Totalment.
El Paris Saint-Germain, un pèl més, bàsicament per Luis Enrique i per Mbappé, vull dir, perquè té més banqueta, més experiència, no sé si més banqueta, però té més guerres fetes d'aquestes característiques, perquè coneix molt millor el nostre equip que Xavi, el seu equip, i perquè tenen Mbappé.
I això li fa molt favor.
I això que deies tu, del Barça, que arribava, però no s'esperava que estigués aquí, això li hauria de restar pressió al Barça, dir, el PSG és el favorit, nosaltres a veure si donem la campanada.
No, Luis Enrique ja ha intentat treure la pressió.
Per això t'ho dic.
No crec que hi hagi ningú que consideri que si el Barça queda fora a quarts de final sigui una cosa normal.
Excepte
que fotis el ridícul.
Un parell de coses. A veure, avui a la nit es jugava la Supercopa de l'Aràbia Saudita. Les semis.
Apassionant.
Les semis.
Ui, què ha passat amb el CR7?
Sí, això és veritat. Una semi...
Que l'han emplomat.
I no l'ha liat de miracle. Sí.
Una semi l'ha guanyat l'Al Ittihad de Benzema. Per tant, Benzema està a la final de la Supercopa. I l'altra semi era l'Al Hilal de Neymar, que no hi és perquè està lesionat, contra l'Al Nassr de Cristiano Ronaldo. Doncs ha guanyat l'Al Hilal. Per tant, la final és Benzema contra Al Hilal.
Ho està perdent tot, Cristiano Ronaldo.
Però és que en les semis que han perdut Al Nassr, l'equip de Cristiano ha perdut 2-1 contra l'Al Hilal. Cristiano ha agredit un rival, li ha fotut sense voler un cop de cols a la cara, en una pugna per la pilota al minut 88, havia de servir de banda i ell ha anat a buscar-la ràpid i sense voler li ha fotut així. Li han fotut vermella, i quan ha vist la vermella, Cristiano ha amenaçat en fotre un cop de puny a l'àrbitre. La imatge és sensacional.
No ha arribat a...
No ha arribat. Ha fet el gest d'aixecar el puny i dir, te reviento...
Dorm al calabozo,
Quina pena... Quina pena de fi de carrera d'un jugador que ho ha estat quasi tot. I dic quasi perquè existia Messi.
Sap greu. I després, us recordo que demà RAC1 es posa de gala, es vesteix de gala demà, perquè demà celebrem la tercera edició dels Premis DRAC, al Palau de Congressos de Barcelona, a la Fira de Barcelona, aquí a Maria Cristina, amb els guardonats a l'escenari, vindran tots els guardonats, i Xai Bundó serà el presentador oficial, això a quarts de vuit. A quarts de vuit comencen...
Voleu d'enllestir una cosa ràpida,
Sí.
Tot anar allà vestit.
Home, ens vestirem de gala i perquè donem un premi als d'esports i servidor...
A quina hora?
Servidor de... A Michel Sánchez li donem.
No, a quina hora és el premi? El guió.
Comença a quarts de vuit, crec que el premi d'esports és a les 8:05, 8:10.
Uns premis amb un naming creat per un servidor.
Sí, senyor, és veritat, Lluís. Sí. Ah, DRAC, d'on et va venir això? RAC, no? Les sigles de...
No, perquè es feien el mes d'abril, perquè aquesta emissora es diu RAC, perquè el drac és un animal mitològic fort, potent, de foc.
Que té molt a veure amb el mes d'abril.
Perquè el logotip a Catalunya... Perquè el logotip, que també em sona bastant, és de color vermell, com el foc que desprèn un drac, per moltes coses creia que era adequat i la casa ho va comprar.
És un artista. Et tira una lona com et fa un...
Tercera edició, dels Premis DRAC. Mira,
a més no pot parlar de Frenkie.
Per cert, una feina regalada.
Molt bé, doncs apreta allà, apreta el despatx. Xai Bundó presenta la cerimònia, actuacions musicals de Paul Thin i Maria Jaume i els premis, doncs mira, per l'Hospital Sant Joan de Déu, per Nada a la Dalt, per el Festival Sonar, per RCR Arquitectes, per l'Àngel Velasco, el senyor Torrons Vicenç. Fantàstic. També s'emporta un premi. Fantàstic. La Muixca, Mitchell, l'entrenador del Girona, insisteixo, aquí li donarem demà un premi a la Veu de l'Any, per l'esforç que ha fet de parlar català. I també pel Club Patinatge Artístic Olot i pel Mago Pop, que també s'emportarà un premi demà a partir de quarts de vuit al Palau de Congressos de Barcelona. Ja sabeu que aquests Premis DRAC els fem gràcies a l'enginy de Lluís Carrasco i també al patrocini d'Aigües de Barcelona, CaixaBank, Factor Energia, Fica Assegurances, Kia i Vueling, la col·laboració de Unió Suïssa Joiers, Aena, Miele i Fira de Barcelona, i també tenim el suport de la Generalitat de Catalunya. I demà, al Món a RAC1, a 24 hores del PSG Barça, Jordi Basté entrevistarà Oriol Romeu, el migcampista d'Ulldecona. És una entrevista íntima i personal de Basté amb Oriol Romeu. Parlen molt més de la persona, del futbolista, de tot el que ha viscut al llarg de la seva carrera, que no pas d'aquesta etapa al Barça, que evidentment també es parla del Barça, hi ha un moment d'actualitat, i per exemple ell reconeix que ha tingut molèsties al genoll i que això li han impedit rendir el nivell que ha volgut i que ho ha passat malament en aquesta temporada al Barça en moltes fases, però és una entrevista que es fa escoltar molt, de com reflexiona aquest jugador, que és un jugador diferent, llegeix, ha fet meditació, una persona que
ha anat
al psicòleg, ha fet un llibre, s'ha fet un treball personal i reflexiona sobre tot el que ha viscut també aquesta temporada, però també al llarg de la seva carrera. Hem recuperat dos extractes, són un avançament de l'entrevista que demà s'emetrà al Monarracú, aquest cara a cara entre Basté i Oriol Romeu. Per exemple, el que diu sobre l'eliminatòria PSG-Barça.
Te penses que serà pitjor del que realment és, penses, després és futbol, o sigui, és el que has fet tota la vida. Però sí que són estos dies i aquestes fetges senyalades que tu des de ben petit tens somies, no? Poder estar.
Doncs això, penses que a vegades serà pitjor i després quan estàs a la gespa veus que és futbol i que somies estar-hi. A veure si té algun minut o alguna oportunitat Oriol Romeu. I també parla del seu futur. Demà al Monarracú, Oriol Romeu.
Vull acabar esta temporada, vull acabar ben sensacions, com diem abans, que el dia que s'acabe no me diré res encara. I després jo sempre penso que un ha de disfrutar jugant i jo vull disfrutar jugant i si veig que la temporada que ve aquí puc sentir-me així, aniré a full per aconseguir-ho.
Però això hauràs de parlar amb l'entrenador aquest o el que sigui.
Això s'haurà de parlar, evidentment, s'haurà de veure i jo hauré també de ser honest a mi mateix i dir, ostres, me veig capaç. I...
Doncs això, si torna a gaudir jugant de futbol, es quedarà al Barça, hi hagi l'entrenador que hi hagi i si no, veurem què acaba passant a Girona a l'esperant amb el Barça obert.
Peu i mig... al Girona.
Sí, sí. L'esperen amb els braços.
Tothom ho sap.
I ell ha estat allà molt feliç. Bé, hem de tancar tertúlia perquè ara m'agradaria parlar...
Em va sorprendre, si em deixes dir-te una cosa, perquè té una relació directíssima. Em va sorprendre en el Palau Blaugrana contra el Maccabi, a la lluita presidencial, veure l'Aleix García.
Del jugador del Girona?
Sí, sí, el jugador del Girona a la llotja presidencial del Palau Blaugrana veient un Barça-Maccabi. No dic que no pugui o no hagi d'anar, naturalment. A Aleix García li agrada el bàsquet, li agrada el bon bàsquet, i un Barça-Maccabi...
I és molt culer.
Però sí. veure'l a la llotja presidencial em va sorprendre, perquè...
S'està entrenant ja de cara a...
Un jugador que agrada.
No ho sé, però el jugador n'és conscient que el veu tot el Palau, és a dir, no estic donant cap secret, perquè el va veure tot el Palau, que està assentat a la llotja presidencial. És molt diferent que estigui a la tribuna, com van altres jugadors.
Ahir diumenge van anar-hi molts jugadors.
Per tant, ell n'és conscient que se'n parla i se'n parlarà molt de la seva presència en aquesta lletja presencial. No, només era de...
Després de dir el que va dir.
Exacte.
Sí. Escolta, parlant de bàsquet, és que ara m'agradaria anar a l'altra notícia del dia, que és l'adeu de Carles Durant de la Penya. T'he vist un tuit, Bernabéu, avui. Sí. Què? No estàs molt content?
No està content.
No, jo l'únic que dic, aviam...
No està content. Crec que és molt de la penya. De bàsquet no és el bàsquet.
No. Evidentment, amb la temporada que està fent la penya no puc estar content i amb la plantilla que s'ha fet és evident i les dades i els resultats em remeto. Però l'únic que he dit per Twitter... aviam, honor al Carles Durant, ha cobert un gran cicle, jo crec.
6 anys,
on hi ha hagut... on hi ha hagut moments molt difícils en un context molt complicat de club que va estar pràcticament al frec de la desaparició de la mà de la Provítola quan va venir i de la seva gestió, doncs l'equip se'n va sortir, el va salvar, després l'ha estabilitzat, està clar que l'ha consolidat, però considero primer que és una institució que en aquests moments està estancada i hem de saber cap on vol anar, i això no, jo crec que molts panyeros no ho sabem, i segon jo crec que el Carles potser havia acabat el seu cicle, però no és l'únic culpable.
Ja. Ara en parlarem.
Els culpables segueixen al club.
Ara en parlarem perquè trucarem
que sàpiguen on sortit.
Trucarem al Xavi Ballesteros, que d'això en sap una mica, el company de Radio Ciutat de Badalona. Hola, Dani Aguilar.
Hola, Aleix Parisa.
Què tal? Bona nit. Ara en parlarem i repassarem la trajectòria d'aquests 6 anys, de Carles Durant. Una notícia d'impacte, No us esperàveu, la gent del bàsquet.
Ho dèiem amb el David abans de redacció. Home, no era la millor situació la de la penya, només faltaria, de les pitjors dels últims mesos / anys, perquè deia ara també en David, la penya ha arribat l'any passat va fer 3 semifinals, sense anar més lluny, però un anunci com el d'aquest matí tan immediat, amb el que queda encara de temporada, realment no ens ho esperàvem, no?
Aquest diumenge, Madrid-Penya amb el nou entrenador, el Wissing. A veure, mira,
fantàstic pel nou entrenador.
Dani Miret, tot fa pensar, ens ho dirà el Vallès.
Dani Miret, eh?
Sí, l'ajudant fins ara de Carles Durant.
Continuista, per tant.
I algú que va guanyar el Mundial Júnior, el famós segon Mundial Júnior, aquest passat estiu.
En parlen molt bé, sí, sí.
Val? Ara en parlarem. Escolta, els deixaré marxar en pau quan ens trobem dilluns vinent. Sí. Fuà, quan ens trobem dilluns vinent.
Ens hem discutit una miqueta avui, però com en l'anunci de les pizzas, la nena que diu, però us estimo, eh? És que ho sapigueu.
Que us estimo.
L'has fet tu?
Aquest també. Segur. Perfectament.
M'hauria encantat fer-ho, però no és nostre. No és nostre.
Sou molt bons, que ho sapigueu. M'ho passo molt bé dilluns. Sí, sí. De veritat que sou la millor tertúlia.
Sí, si algun dia t'atreveixes a dir...
Dels dilluns.
El que tothom...
Ets una rata.
El que tothom diu.
Sí.
Que som la millor tertúlia més enllà dels dilluns.
Bé, això ho haurem de confirmar i ho haurem de contrastar.
Ei, i que no cal posar talonés.
Que no s'enfadi cap company.
I que no cal posar talonés.
Això ho diu vostè, eh?
Tu ve jugant a foc. Adéu, gràcies. Fins dilluns.
Bon viatge, Carrasco.
RAC 1. Deixaries el teu canari al veí de la manada de gats salvatges? I la teva sogra a casa dels civilitzats dels teus nebots? Si vas a agafar l'avió, aparca el cotxe a Aeroparking Mundiauto, la manera més còmoda, segura i econòmica d'aparcar el teu cotxe al costat de l'aeroport de Barcelona. Més informació o reserva a aeroparkingmundiauto.com. I diuen que juga com s'entrena. A City Bob Sant Boi estem preparats per a guanyar el partit per a una mobilitat més sostenible. 40 marques amb una ciutat al darrere. Citymob Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible. citymobsantboi.com, cap a un futur millor.
La teva concessió Nissan, líder en atenció al client a Barcelona i Girona, és...
Romauto.
On pots provar el Nissan X-Trail i Power i el Qashqai.
Romauto.
On trobaràs el teu Nissan al millor preu a...
Romauto.
Romauto, la teva concessió Nissan a Barcelona, Molins de Rei, Mataró, Blanes i Santa Coloma de Farners. Més informació a romautonissan.com. Si vols un Volvo, això és Diesel Auto. No ho dubtis, al carrer Berlín 63 de Barcelona, on trobaràs les millors ofertes per al teu Volvo. Elèctric, híbrid, endollable, tota la gamma. Ah, i entrega immediata. Ja ho saps, si vols un Volvo, això és Diesel Auto, al carrer Berlín 63. Diesel Auto, sempre amb tu. Dieselauto.com.
Busques un Cupra? Doncs atenció! A Cupra Ondinauto tenim el Cupra dels teus somnis. El Cupra que busques. Consulta'ns a Cupra Ondinauto i et garantim el millor preu. Disposem de gran varietat d'unitats en estoc. No deixis passar aquesta oportunitat. Cupra Ondinauto, Barberà del Vallès, Sant Cugat i Manresa.
Estrena fort aquest Sant Jordi amb Ford Covesa.
Ford Puma ST Line X per 19.500 euros.
Ford Kuga híbrid endollable per 178 euros al mes.
Amb etiquetes Eco i Zero.
I molt més amb el millor finançament.
Troba el millor Ford a...
Covesa a Badalona, Mataró i Mollet.
Covesa a Sabadell, Terrassa i Martorell.
Covesa a Girona, Blanes i Mont-ras.
Si vols un Ford,
pensa en Covesa.
A RAC 1, tu diràs, amb Aleix Pariser.
Tracte final del Tudiràs d'avui, de seguida al final feliç, amb el David Llorenç, company de Mundo Deportivo, i les seves històries sempre interessants. Però abans, com dèiem, la notícia de les grosses aquestes a Badalona, Carles Duran ha deixat de ser l'entrenador de la penya després de 6 temporades. Dani?
Sí, va aterrar a inicis del 2018 en una situació crítica per l'equip, club, institució, amb un descens que hagués suposat un cop no tan sols esportiu sinó històric, i va salvar l'equip d'aquest descens a l'Alep, juntament amb les inversions provinent de Grífols, s'ha anat estabilitzant el club amb 4 participacions a play-off, les dues últimes temporades semis, 4 participacions també a la Copa, 2 semis, ha disputat les últimes 4 temporades l'Eurocup, l'any passat semi davant Gran Canària, participació el 2022 a la Supercopa, sempre amb la sensació d'arribar molt lluny, però sense acabar de tocar títol, de tocar metall, i aquesta temporada hi ha hagut una gran aposta, però tot ha anat pel pedregar, lesions, noms que no han funcionat, com Onguaku o Thomas, eliminats als quarts de l'Eurocup, sense ser a la Copa, i a 2 partits de play-off quan falten 6 per al final de la fase regular. Per això, cop de timó, i ara t'ho explicarà la persona que avança la notícia, però el nom triat és Dani Miret, fins ara ajudant de Carles Duran i un home amb llarga trajectòria a la penya.
Aquesta és la situació. Tenim en línia el Xavi Ballesteros, col·laborador habitual del Tu diràs a l'última possessió i company de Ràdio Ciutat de Badalona, segueix habitualment la penya. Hola, Valles.
Bona nit.
Què tal? Us ho esperàveu?
No, no ens ho esperàvem, i crec que és un moviment una miqueta Sorprenent, crec que tampoc no s'ho esperava ni el mateix Carles Durant. És cert que les derrotes, les sis derrotes eren una llosa, però també és veritat que hi havien hagut altres moments en què hi havien hagut ratxes negatives. El problema ara és que ha coincidit en l'espai-temps de que ja no hi havia confiança, no?, des del club amb Carles Durant. De fet, tenia un any més de contracte a l'Eix, hi havia un tall al final d'aquest any, i ja s'havia decidit que l'any vinent el nou projecte verd i negre l'agafaria, o el nou cicle l'agafaria el Dani Miret, que és el tècnic ajudant, no? Jo crec que la meva sensació és que veient com estava ara mateix l'equip, per evitar doncs aquestes sis jornades que queden, ha d'anar a Madrid, a la Penya, ha d'anar a Gran Canària, ha d'anar a València, ha d'anar a la Pista d'Obradoiro en l'última jornada on es podria jugar el descens, per evitar una situació així, per evitar que hi haguessin especulacions sobre noms com Joan Peñarroya, com Pedro Martínez, com Joan Plaza, que sobrevolaven les possibilitats de substituir a Carles Durant, doncs s'avança un mes la decisió, es col·loca a Dani Miret i l'aposta queda clara i de cop i volta doncs talles totes les especulacions que hi puguin haver-hi, no?
Sabeu com s'ha pres el Carles Durant? No sé si has pogut parlar amb ell avui.
Bueno, hi ha hagut una rescisió de contracte, per tant hi ha hagut un acord perquè li quedava aquest any i el que quedava, però està clar que no és la millor sortida que podia tenir, no és la sortida somiada que li hauria agradat, no tant per resultat, sinó pel fet de que s'ha precipitat sis jornades abans, que això evidentment no li agrada a l'entrenador, però també crec que és un fracàs del club a l'hora doncs, d'apostar per una estructura que no ha funcionat.
Clar, aquí és on comentàvem Valles aquesta corresponsabilitat, no? Perquè el més fàcil és tallar el cap a l'entrenador, però aquí hi ha una estructura darrere, ho deia el Bernabéu, que també ha pres una sèrie de decisions.
Sí, està clar que hi ha hagut tots els fitxatges que s'han fet aquest any, sigui per una cosa o per l'altra, dels americans no han sortit bé. Dels joves parlem molt de Rússic, però no hi ha hagut continuïtat de jugadors que havien de fer un pas endavant, és el cas del Pep Busquets, el cas del Yannick Crack, i no hi ha hagut tampoc una base sòlida dels veterans per diferents situacions, no? Per relacions, per operacions, per continuïtat, i per tant jo crec que venint d'on venia, amb això sí que estava d'acord amb el Carles Durant, que ho deia, portàvem dues temporades jugant semifinals, i per tant doncs ara en el moment en què hi ha hagut una patacada, doncs potser Aleix es pensava fa un temps doncs que aquest any podia quedar com ha estat un mal any i han passat moltes coses negatives, veiem com encapçala el curs vinent, però crec que després de sis temporades i mitja hi ha hagut molt de desgast mutu durant el curs. A l'estiu ja n'hi van haver-hi moltes diferències a l'hora de fer fitxatges, d'opinió entre el que era el club i l'entrenador, i jo crec que al final s'ha decidit doncs, que no hi havia confiança i per tant s'havia canviat.
Dani Miret, és el nom, Valles, sí. Ha de ser per llarg termini això?
Sí, no és una qüestió, en principi ara demà haurien de fer oficial que Dani Miret acaba la temporada com a entrenador del Joventut. El problema, entre cometes, és que l'aposta de Dani Miret es volia fer a partir de l'estiu, no tindria sentit donar-li aquests sis partits, que és un dard enverinat en el sentit que és una bona aposta, és una aposta per ell doncs positiva, perquè home, doncs és entrenador del primer equip del Joventut, però amb sis partits no pots demostrar si tens vàlua o no. Per tant, jo crec que inicialment es dirà que acaba la temporada, però ja hi ha un compromís de que agafi el timó a partir de l'estiu, que és el que s'havia de fer el pla inicial, no?
I qui és, pel qui no el conegui una mica?
Mira, Dani Miret és un entrenador que ha estat format en el planter de la Penya, és de Badalona, ha passat per les categories inferiors, va estar també en el Prat Joventut, en el vinculat de la Penya, ha estat ajudant de Carles durant tots aquests anys, és nascut en el 85 i aquest estiu ha estat campió del món U19 amb la selecció espanyola. De fet, mira si s'ha precipitat tot que el Dani Miret aquest estiu ha de portar la selecció espanyola U20. Per tant, Aleix, entenc que
doble
amb
feina.
Aquest canvi haurà de renunciar-hi, haurà de parlar amb Escariolo i dir-li mira, és que m'ha salido una cosita i no puedo, eh? És un entrenador que ha estat també a la Federació Espanyola i ja està, és referent i per tant, doncs, és una aposta. Jo crec que si s'ha de fer un canvi d'entrenador, jo estic molt a favor de que el Joventut no perdi el seu ADN, no?
I important el que deia el Valles, eh? I ens ho ha explicat ella a Badalona Comunicació. Ja s'havia pres aquesta decisió d'abrir el tall a l'estiu amb Carles Duran. S'ha avançat el que ja comentava el Ballesteros, que és que Dani Miret es fa càrrec de l'equip.
Un dubte. Quan dius diferències amb el club, què és? Amb Jordi Martí o amb el president, amb el Juan?
Sí, a l'hora de fitxar, no? De dir, ostres, jo volia un jugador com Andrew Andrews, per exemple, no? Doncs el Carles Duran preferia una altra tipologia de jugador que no fos, doncs, aglutinés tant el joc ofensiu i fos més col·lectiu. Es volia un jugador... No es podia renovar Kyle Guy, doncs es volia un jugador més llançador, més que no pas els jugadors que han anat arribant. Es volia un jugador més físic, es fitxa Nwaku, però... tenia més física en quant que era molt gros, però era poc intens i era poc agressiu, no? I aquestes coses, encara que et sembli que no passa res, o durant la temporada, no? Es va fer fora d'això un Thomas i es fitxa Tyler Cook, sí. Però és que hi havia tres americans, Aleix, s'havia de fer convocatòria, que això amb un equip com el Joventut, fer convocatòria, tens tres americans i no els tens contents a cap dels tres, no? Ja. Doncs aquestes coses que semblen petites, sí. Al final jo crec que acaben deixant empremta, i també crec, doncs, que al final
sumen,
el jugador desconnecta.
Sí, sumen en tot aquest còctel que ens has explicat. Bé, tot i això, etapa que s'ha de valorar molt positivament, aquest missatge, Carles Duran, sens dubte, per la porta gran de la penya, i a partir d'ara, doncs, Dani Miret, l'haurem d'anar descobrint aquest diumenge al Withing. Bona estrena contra el Real Madrid. Sí. Déu-n'hi-do.
Bueno, clar, ve de perdre contra el Manresa, contra el Baskonia, contra el Barça, no? Per tant, doncs, no som molt optimistes, però el que sí que és indubtable és que no oblidem que Carles Duran s'ha posat a l'alçada d'Aito García Reneses, que va estar 7 temporades. Carles Duran ha estat 6 i mitja. Per tant, crec que clarament en línia ascendent des que va arribar, salvant el club, es mereix, doncs, el reconeixement.
I tant que sí. Valles, gràcies, eh? N'anem parlant.
A vosaltres, com sempre.
Aguilar, alguna cosa més en clau bàsquet?
Tres noms propis. Andrés Feliz, segon millor equip de l'Eurocup aquesta temporada. Dani Pérez, renovat amb el Manresa fins 2026. I Kenny Cherry es perd el que resta de temporada amb el Bàsquet Girona. Fractura la inserció del tendó rotulià del genoll esquerre, diagnòstic de la lesió que es va fer a Tenerife.
Aguilar, gràcies.
Vinga, fins ara.
Abans del final feliç, un minut més per explicar un parell de coses amb el Pau Bonastre. Hola, Pau.
Hola, bona nit.
Avui el Barça de Futbol Sala ha anunciat la renovació del seu capità Sergio Lozano fins al 2025. Acabava contracte el mes de juny, per tant, renova una temporada més, no?
Sí, ja està recuperat d'una lesió que va patir l'abril de l'any passat i que el va tenir apartat durant 10 mesos. Si compleix el contracte, Lozano haurà arribat a la seva 14a temporada al Barça. El futbolista, que ara té 35 anys, tenia clar la seva continuïtat al Palau.
Quiero retirarme del Barça, quiero que mi último partido sea en el Palau lleno, despidiéndome de toda la gente, agradeciéndole todo el cariño durante todos estos años, y no tengo ninguna otra duda, si es por mi parte no voy a jugar con otra camiseta.
Unes molèsties musculars li van privar de jugar recentment la Copa d'Espanya, però s'espera que torni després de l'aturada per seleccions, un Lozano que s'uneix a Pito, Didac i Catela, que també han renovat aquest curs.
Ja que hi som, tenim un torneig de tenis important, és el que obre la temporada de Terra Batuda. La setmana que ve arrenca el Godó, el tenis Barcelona, però tenim en joc el Masters 1000 de Monte Carlo, i atenció, perquè aquest dimarts debuta allà Djokovic, i Carlos Alcaraz ho farà dimecres.
Sí, el serbi s'enfrontarà al rus Roman Safiulin, no abans de les 2 del migdia, en partit de segona ronda. Dels partits de demà també destaquen el Sebastián Corda, Alejandro Davidovich i l'Alexander Zverev, Sebastián Hofner. Carlos Alcaraz entrarà en escena dimecres. Avui hem sabut el seu rival, el canadenc Félix Auger-Aliassime.
Gràcies, Bonastre.
Bona nit.
Final feliç. Ja tenim per aquí el David Llorenç, company de Mundo Deportivo. Hola, David.
Què tal?
Content de retrobar-te.
Igualment.
Per unes qüestions o unes altres, feia uns dilluns que no ens veiem i...
No quadrava amb agendes. No.
Per mi és un plaer marxar a dormir els dilluns després de tu.
Jo, per mi, és un plaer venir. De fet, he vingut pol·lucionat ja del plaer que em significa venir a aquestes hores.
Què portes avui, a veure?
Avui et porto un equip. Avui et porto un equip que és un equip diferent de la resta. Igual no ho has vist, però bueno, ja que tu tens un ordinador davant, no sé si els nostres oients tenen un ordinador o un mòbil, però bueno, en qualsevol cas, si voleu saber de què va, tanqueu el YouPorn i
sí, o el que estigueu veient, sí.
I busqueu, hi ha hagut un jugador de béisbol que ha fet una jugada que no es veu mai, ¿vale?
No és un home run, no és una cosa
habitual. No, ara ho veuràs. Es diu, és atrapar una pilota, però és la manera com l'atrapa. Vale. Es diu DR Meadows, i si busqueu DR Meadows Catch, us sortirà, perquè és com molt espectacular. I ara podria continuar amb la història, però vull veure la cara que fa el Pariser al veure el catch de Rem Meadows.
Insane, black flip, catch, Dr. Meadows.
Sí, correcte.
Aquí dintre, a veure l'insane.
És la típica jugada d'un llançador que llença, el batejador que bateja i li surt com alta i molt bombejada, i un dels jugadors, un dels outfielders...
Oh, mama, el que ha fet. El tio ha fet una tombarella a l'aire d'esquenes i ha agafat la pilota.
Un mortal d'esquenes i ha agafat la pilota mentre es fotia el mortal d'esquenes.
Deixa'm veure que va anar lenta, això. A veure, sí, sí. És... Hòstia, se l'ha jugat molt, no? Perquè si no l'agafa...
Si no l'agafa, va a terra i tenim un liu de collons. Evidentment, això no ho veuràs en cap equip de la Major League de Baseball, perquè si tu fas això a l'entrenador, no et fa jugar mai més i t'envia a jugar a l'equip de les lligues menors el més lluny que trobi.
Després d'agafar-la, es fot una ballaruca molt de gust discutible.
Però és que això només pot passar en l'equip que està... que el nom ja és indicatiu, els Savannah Bananas.
Dr. Meadows, jugador de béisbol que agafa la pilota fent una tombarella enrere, no endavant.
No, un mortal enrere.
I cau amb els dos peus i amb la pilota a la mà. Va.
Sí, és tremenda la jugada. I s'ha fet molt viral i tal. El Savannah Bananas és un equip absolutament únic i diferent a tota la resta. Evidentment no juga a la Major League, perquè aquest tipus de shows estarien mal vistos. Però, per entendre la història dels Savannah Bananas, Savannah és una ciutat de Georgia, vull dir, Bananas és el nom de guerra, diguéssim, de l'equip. Per conèixer la història dels Savannah Bananas, hem de conèixer també la que és el seu propietari, que es diu Jesse Cole, que era un noi que va jugar a béisbol a la universitat, però que en el seu últim any va patir una lesió, ell jugava de pitcher, i, va quedar desvinculat de la pràctica de l'esport, de la primera línia, diguéssim, però li van oferir ser el general manager d'un equip de merda, directament, que es deia Gastonia Grizzlies, que és un equip de Summer League de North Carolina. Val? Perquè vegis la magnitud de la tragèdia dels Gastonia Grizzlies, era un equip que convocava un promig de 200 espectadors per partit i que, en el moment que l'agafa el Jesse Cole, tenia exactament $268 al compte corrent. Vull dir, no seria un equip top, ni molt menys.
No, pobre.
Bé, el cas és que el tio era un tio amb idees molt, molt innovadores i va veure la gestió d'aquest equip com una plataforma per començar a fer realitat el seu somni d'alguna manera. I el que ell tenia molt clar és que una cosa és l'esport, el béisbol, i una altra cosa és el show business, i la paraula clau és business, és a dir, que al final li has de donar al públic el que vol i donar-li coses diferents, perquè si no, no vindran. Bé, ell va posar en marxa una sèrie d'iniciatives innovadores en l'equip. Per exemple, si els fans pagaven lo suficient, podien fer un llançament enmig del camp durant el partit, no comptava pel partit, però els veia tothom, etcètera. Hi havia concursos de bellesa de granis, de senyores grans.
Ah, sí?
Sí.
Collonada... Que sortien allà i feien votacions.
Sí, els jugadors ballaven en els descansos per deliri del públic.
Va, muntava un show perquè la gent hi anés, clar.
Sí, clar, però vull dir, això ho fas aquí i aquí tiren tomàquets.
Segurament.
Però allà, que als Estats Units, la cosa va començar a funcionar. Vull dir, l'assistència va pujar a un promig de 2.000 espectadors, va començar a tocar virolla i llavors va dir, doncs vaig a fer el salt. I el salt va ser traslladar la franquícia a una altra banda. Se'n va anar a una ciutat més gran, que és Savannah, a Georgia. És una ciutat de 400.000 habitants, vull dir, és una ciutat bastant grandeta. Va llogar un estadi de 20.000 places i en això va invertir tots els seus estalvis, va haver de vendre's la casa i a més es va quedar amb un deute de $1.8 milions. És a dir, és un salt mortal sense xarxa d'aquells...
Com el del Dr.
Meadows. Sí, correcte. Però guapo. El cas és que, hòstia, dius, què fas per rentabilitzar tot això, que és una inversió molt important. Doncs ell va posar en marxa una sèrie d'iniciatives encara més agosarades. Primer va fer que els fans triessin el nom de la franquícia, perquè la franquícia va deixar d'estar en una Summer League de North Carolina, que són lligues molt locals, i va passar a una lliga que es diu Coastal Plains, també de Georgia, local. I el que va fer és que la gent bategés a través de les xarxes el nom de la franquícia, va posar totes les entrades a $20 amb beguda inclosa, que és un bon negoci perquè al final dius, hòstia, està bé, va fer shows cada vegada més estrambòtics i va batejar l'estadi com Banana Land.
La terra de banana.
Sí,
no?
Un cop triat ja el nom de bananes, evidentment. Va funcionar tant que no només omplia l'estadi, sinó que tenia llistes d'espera de fins a 10.000 espectadors. Però el que es va donar és que, tot i que ell ja guanyava diners, que la gent no es quedava fins al final. La meitat dels assistents arribaven, però passat el descans se n'anaven.
S'avorrien, potser, perquè, o es feia
llarg. Bueno, és que el béisbol és, un esport que té moltes aturades i tal. I llavors el tio va aplicar una sèrie de canvis de regles, val? Per fer el joc més dinàmic, més entretingut, etc. Què passa? Que si fas això no pots estar a cap lliga, perquè tu no pots jugar amb les teves pròpies regles i que la lliga en tinguin les altres. I el tio el que ha fet és convertir el Savannah Bananas en una mena de globetrotters del béisbol.
És a dir, que actuen cada cap de setmana?
No, aquests ara mateix estan embarcats, o sigui, els tios són un equip show, vale? I ara mateix estan embarcats en una gira de 70 partits per 22 estats diferents, val? Que el que fan és que porten els seus propis rivals, com feien els Globetrotters.
Sí, sí, i fan el seu show,
sí,
ja
preparat. Porten uns rivals que es diuen Party Animals i Firefighters, val? I munten shows com feien els Globetrotters, que portaven uns que crec que es deien Washington, sí, Capitals. O
saps que ara vindran d'aquí a no res, el mes que ve.
Venen cada any.
Els Globetrotters van a venir el mes que ve, sí.
I els tios estan fent d'or, perquè vull dir, no només guanyen calés, sinó que tenen, són molt actius en xarxes socials, tenen més de 5 milions de seguidors entre Instagram, TikTok, etc.
La gent paga l'entrada a cada estat per anar-los a veure, riure una estona...
I s'han convertit en un show, i fins i tot la ESPN està fent un documental sobre ells, sobre la seva història, perquè bueno, un equip sortit del no-re que s'ha convertit en una sensació important. Evidentment, és un equip fora de lo que serien les barreres legals del béisbol, però escolta, tu, és una manera de fer fama i fortuna, i només els ha faltat tenir jugadors que fan aquest tipus de